doncs us fem una altra recomanació de llibre per aquest Sant Jordi, un llibre que ja va sorgir fa uns mesos i que ens proposa un debat sobre si té sentit parlar avui de Déu. El llibre es diu Déu sense Déu, una confrontació, és d'Editorial Fragmenta, i els autors són Xavier Cobo i Xavier... Josep Cobo i Xavier Meloni. Un llibre escrit a partir de 7 encontres públics que van protagonitzar els dos autors al Casal Loyola de Barcelona, uns encontres organitzats per Cristianisme i Justícia. A cada conversa van tractar un dels següents temes: la revelació, la cristologia, el mal, la vida en l'esperit, silenci, paraula i acció. I la gràcia de tot plegat és que les converses es van dur a terme a partir de dues posicions confrontades. Tots dos pertanyen a la tradició cristiana i ignasiana, però per un costat Xavier Meloni és jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg, i és prou conegut pels seus llibres i per la seva tasca en l'àmbit del diàleg entre les religions. I Josep Cobo és filòsof i professor d'Història de la Filosofia, però el seu treball ha estat molt més centrat en el diàleg amb l'ateisme modern. Parlem amb un dels autors, parlem amb Xavier Meloni. Bon dia, senyor Meloni.
Bon dia, Oriol.
Moltes gràcies per ser avui a Ràdio Estel. Com va sorgir la idea d'aquesta confrontació, primerament en viu i després en format de llibre?
Doncs mira, a través d'un altre jesuïta, que era amic dels dos, però de fet amb el Josep Cobo també som amics del col·legi, de fet, del temps de Cou, i aleshores ja conversàvem, després ens vam distanciar més, la vida ens porta per circuits diferents, però teníem aquest jesuïta comú, que era també conciliari al col·legi de Sant Ignasi, on el Josep Cobo és professor de filosofia, i aleshores ell considerava que les dues postures entren dins del gran arc de la fe nostra, i que era bo que poguéssim escoltar-nos mútuament i també en públic, diguem-ne, que fos un diàleg obert perquè la gent veiés que la fe es pot desenvolupar amb articulacions diferents, diguem-ne, i continua sent la fe de Jesús. De fet, els evangelis són quatre aproximacions diferents de la mateixa figura de Jesús. Per tant, la pluralitat està en els mateixos orígens.
Parlar de Déu avui en dia potser no és modern, ha sortit una mica del debat del carrer. Per què ha desaparegut d'això, de la vida del dia a dia?
Déu és impossible que desapareixi, perquè és la font que possibilita que tota altra cosa apareixi. El que canvien són les paraules sobre Déu, o les imatges de Déu, o les nostres conceptes de Déu, però Déu és impossible que desapareixi. Si desaparegués Déu, desapareixeríem tots.
Vostè aposta per una espiritualitat transconfessional. Què vol dir això per persones potser que no estan habituades a aquest llenguatge?
Podríem dir que la filosofia o el pensament de la segona meitat del segle XX va parlar de la mort de Déu. Els grans filòsofs, Barthes, Ranner, Guaram Nietzsche, diguem-ne que el segle XX es caracteritza per l'ateisme, d'alguna forma, no? Que en el fons no és la mort de Déu, sinó la mort d'una imatge de Déu. I en canvi el segle XXI, a l'inici i als finals del XX, però sobretot el segle XXI, ens ha sorprès a tots amb aquesta, diguem-ne, efervescència o esclat de la trobada interreligiosa, que té a veure amb la multiculturalitat, amb la globalització, etc. Que ha fet que, de nou, la religió estigui en l'espai públic i, de vegades, de maneres terribles, diguem-ne, no? Però, en qualsevol cas, l'espai és diferent en què la religió torna a tenir una visió pública de caràcter interreligiós. Però si parlem d'interreligiós, l'accent està posat en l'escolta, reverència i coneixement de les altres tradicions religioses, que és un pas fonamental per conviure. Aquest és una aproximació, el respecte i el coneixement de les altres tradicions religioses del que són amb tot el llegat mil·lenari. En canvi, el transreligiós seria que, tot i evidentment respectant absolutament el llegat que ens precedeix, però intuint que estem en un moment nou on aquest llegat s'ha de preservar, però alhora, diguem-ne, que portar més enllà. Llavors, el diàleg transreligiós, l'accent ho posa en allò comú de les religions, de les tradicions religioses, que és diferent del diàleg interreligiós, on l'accent està posat en que jo, des de la meva tradició, conec l'altra, però no poso, torno a la meva sense ser qüestionada. El transreligiós és que tots anem cap a un espai nou que no hi era abans de la trobada interreligiosa.
Aquest camí, aquest procés, passa pel silenci i el diàleg?
Exactament per les dues coses. Si només hi hagués silenci, doncs, que és la base d'un diàleg fecund, perquè el silenci és el que ens possibilita escoltar l'altre, si no hagués silenci, la paraula podria ser pura repetició. Si només hi ha silenci i no hi ha paraula, pot ser equívoc també, no? Per tant, justament és l'articulació de paraula i silenci que és el que tota religió té. Tota religió té una profunditat on un sap que tot el que digui sobre Déu és sempre insuficient i al mateix temps necessita cantar, celebrar, escriure, narrar allò que entén sobre Déu. Per tant, paraula i silenci són eixos fonamentals de tota experiència religiosa i també de tota trobada religiosa. I, per tant, també amb el Josep Cobo ha sigut així.
Josep Cobo, en el llibre, en aquests debats, en aquesta confrontació, podríem dir, doncs reivindica una mica més específicament la particularitat del cristianisme. És realment una direcció oposada?
Bueno, pot ser una direcció oposada, però hi ha una cosa comuna en la direcció oposada, que és totes dues estan sobre la mateixa línia, diguem-ne, no? Bueno, una enfoca per una banda i l'altra enfoca per l'altra, però totes estan unides en la línia que les sosté a les dues, no? La confrontació o la diferència o la polarització forma part del dinamisme de la mateixa vida, de la trobada, inclús de la reproducció de les espècies, fa perquè hi ha diferència entre el masculí i el femení, és a dir, fred, calor, per tant, que hi hagi oposició dins de la trobada, perquè hem dialogat 7 vegades, per tant, la confrontació no és... O sigui, la gran diferència entre enemic i adversari, que això ho confonem en les guerres, per suposat, i per tot en l'esport o en les parelles, no? L'enemic és un diferent que has d'exterminar perquè amenaça la teva identitat, no? La teva territorialitat, o la teva creença, en aquest cas. I, en canvi, l'adversari és aquell diferent de mi que, justament, en la confrontació o en l'exposició a la diferència et fa qüestionar, et fa créixer, et purifica, et fa... bueno, i justament aquest és el dinamisme de tota cultura i de tota tradició religiosa. Per tant, benaurada confrontació si per confrontació entenem el profund respecte a la posició de l'altre que m'interpel·la i alhora no anul·la la meva posició, sinó que la fa créixer també en la interpel·lació que m'està fent.
Fa por, potser, a vegades, situar-se en aquest plànol d'aquest debat, en aquest cas, doncs, parlant de Déu, potser als cristians ens fa por, a vegades, parlar obertament d'aquests temes i confrontar-nos amb altres persones, doncs, que d'alguna manera pensen diferent o que ho porten cap a un altre pol?
La por és un instint de seguretat que fa la seva funció. Una dada també ha de saber fins a on arriba la por. Ens protegeix, però també la por ens encercla, ens bloqueja, no? Aleshores, sí, evidentment, davant de la gran diversitat d'opinions, de creences, doncs ens sembla que obrir-se a l'altre o la diferència ens pugui fer perdre la nostra identitat. Però, en canvi, en l'experiència d'aquests anys i fins de la humanitat, si veritablement dialoguem i escoltem l'altre, l'altre no m'aliena. O sigui, l'altre, la diferència entre alier i alter... L'alienació és quan un es posa en la posició de l'altre perdent la pròpia identitat, que és l'alies, no? Alienació. I, en canvi, l'alteritat és que l'altre és diferent de mi, en aquesta trobada amb l'altre, bueno, pot ser que em descol·loqui, em fa créixer, però no m'aliena de mi mateix, al contrari, m'ajuda a anar a més a fons, a no quedar-me a mitges del recorregut que jo des de mi haig de fer en profunditat.
Un debat, sens dubte, molt interessant, un diàleg que pot això acostar i transformar posicions també. Segurament tots tindrem al cap, moltes persones a qui convidaríem a fer un exercici semblant, però ara, en acabar, senyor Meloni, ens agradaria que ens digués a qui recomanaria el llibre, amb qui d'alguna manera pensa que pot ser profitós, no?, de llegir aquest llibre amb l'excusa de Sant Jordi o en un altre moment.
Bueno, jo crec que en tota persona que seriosament vol aprofundir la seva fe i està oberta a la difractació del blanc en blau, violeta, verd, taronja... No és, les postures nostres no són entre el blanc i el negre. Entre el blanc i el negre no hi ha el gris, hi ha set colors, no? Doncs qui vulgui recórrer tota la gamma de colors que hi ha en la nostra pròpia fe, perquè s'ho ha plantejat i entén que en aquest plantejament la seva fe creix i s'enriqueix en lloc de disminuir i empobrir-se.
Doncs aquesta és la recomanació d'avui. Aquest Déu sense Déu, una confrontació, un llibre d'editorial Fragmenta, i escrit, primerament parlat i després redactat per Josep Cobo i Xavier Meloni. Xavier, senyor Meloni, moltes gràcies per atendre'ns, que tingui molt bon dia també demà de Sant Jordi i que vagi tot molt bé.
Igualment, bona diada.
Adéu-siau.
Adéu-siau.